Renovemos les renovables. Punes us ofereix aquest espai.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Benvinguts al Revolució. Acabem la setmana arribant al programa 365 del Revolució. Això vol dir que si a partir d'avui recuperéssim cada dia un programa dels que hem fet, podríem estar escoltant Revolucions 4.0 fins al maig del 2024 sense repetir-ne ni un. No està gens malament, eh? Després de penjar-nos aquesta medalla, que és que, clar, quan un està orgullós i content de la feina feta, està bé dir-ho, comencem. I ho fem amb els quatre motius que avui tenim a punt per omplir el programa número, deixeu-m'ho repetir, perquè fa goig, 365. Motiu número 1. Entrevista al periodista Jesús Tintora, un periodista amb ànima rockera que no es talla a l'hora de dir el que pensa i que denuncia allò amb el que no està d'acord. Jo no em perdria la conversa. Motiu número 2. Amb el publicista Jordi Urbea analitzarem l'impacte brutal que els concerts de Bruce Springsteen han tingut per a Barcelona i per Catalunya. Una campanya publicitària descomunal, milionària, a cost pràcticament zero. Motiu número 3. Amb Jordi Pi i Ricard Castellet arriba a la secció més revolucionària del Revolució, avui amb un protagonista destacat, el podcast. Motiu número 4, i acabarem el programa conversant amb l'enginyera Alba Badia, creadora de coets supersònics i que ajuda els futurs cracs de l'aeronàutica a fer possible el seu somni, que és posar satèl·lits en òrbita. I ja tot plegat, com sempre, i sumem la vostra participació. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa amb l'etiqueta Revolució Cat Ràdio a Twitter o a Instagram. Comencem a revolucionar-nos.
Y tu sonrisa te volvió a delatar, animal, animal.
Doncs ara parlarem amb el periodista Jesús Tintora, un home que li agrada parlar clar. Després de gairebé 30 anys a la professió, la seva trajectòria l'avala, però parlar tan clar també li ha causat problemes a l'hora d'exercir la seva professió. Avui el rebem amb una idea ben clara. Aquí podrà dir el que vulgui, només faltaria. Jesús Tintora, benvingut, com estàs?
¿Qué tal? Encantado de saludaros. Bien.
Escolta, hem començat posant... Bueno, aquesta cançó la reconeixes, no? El Rosendo?
Sí, jugar al Guade. Sí, jugar al Guade, Rosendo Mercado. Sí, efectivamente. Dicen que es el único mercado fiable.
Sí, ¿no?
De Carabanchel. Y sí, lo recuerdo perfectamente porque además la suerte de la vida que a veces te ofrece, en este caso tuvimos una banda de rock y fuimos teloneros haciendo en el año 97.
Sí, señor.
Se fue al pueblo ahí en Burgos, pero con su bajista, con Rafa Vegas, quedó bastante porque su madre vive aquí cerca de mi casa, en el barrio. Y nos vemos.
¿El vostre grup es deia Arrebato, potser?
Sí, bueno, tuvimos un grupo de rock que se llamaba Arrebato, lo que pasa es que luego fuimos a registrarlo y existía ya. Entonces luego grabamos los temas con el nombre de Juan Olvido. Y yo creo que es probable que el de la rumba se llamara también el Arrebato, porque Arrebato existía ya registrado cuando fuimos a registrar y por eso, pero vamos, el nombre es lo de menos.
Escolta, vista el vist, dèiem que portes gairebé 30 anys de professió. Ara, mirant enrere, t'hauries estimat, t'hauries preferit més ser una estrella del rock o estàs content amb el periodisme?
A mí me encanta la música, me encanta el rock. Yo, además, soy de los que está perfectamente conectado al rock and roll y puedo olvidarme de un montón de cosas, ¿no? De hecho, pues descubro, además, permanentemente música a través del Spotify. Por ejemplo, ahora, antes de conectarme contigo, estaba oyendo a Slade, que ya sabes que es un rock que nos lleva incluso a los años 70,
sí.
Y disfrutándolo ya lo conocía, pero permanentemente estoy oyendo música y oyendo rock, y me parece una de las cosas más bonitas que hay en la vida, ¿verdad? Poder disfrutar de la música, y sigo tocando la música, y además hicimos unos temas, y justo anoche estuve hablando tienes mi gran amigo Juan Luis, que hicimos unos temas y estuvimos hablando incluso de poder grabarlos y dejarlos en condiciones colgados en Spotify y en algún momento del año empezar a trabajarlo por dejar ese trabajo que se hizo hace años, pero que bueno, que son unas canciones que se crearon y algunas de ellas igual merecería la pena plasmarlas y dejarlas registradas en condiciones en forma de, bueno, de grabación de más calidad.
Mira, ja que hem començat per la música, seguim sentint un altre tema que em sembla que és important també a la teva vida personal i després ens fiquem en altres qüestions.
20 de abril de 90. Hola, chata, ¿cómo estás?
Això suposo que no cal que ningú li recordi què són Celtas Cortos, que va ser el teu primer concert important, el teu primer concert gran.
Sí, 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 te veo muy bien informado. Además, incluso colándome en cierta forma, porque la entrada sí la había pagado, pero no tenía la edad para poder entrar en ese concierto. Y es verdad que siendo niño ahí en el pueblo, el primer concierto de rock, no, niño, adolescente, si quieres, llámale adolescente, te cambia, yo creo, bastante, al menos a mí te cambia el chip, ¿no? Ver aquel espectáculo, ¿no? De aquel concierto en el que recuerdo que hicieron por aclamación subir al escenario a Fermín Cacho, también de mi pueblo, ¿no? Campeón olímpico tiempo después, todavía, yo creo que todavía no lo era, no lo era todavía. Estaba a punto de ser campeón olímpico en Barcelona. 92,
¿Fermín Cacho era marcha, Fermín Cacho?
No, Fermín Cacho es 1500 libres, la prueba reina del atletismo probablemente, del medio fondo. Y todavía no era campeón olímpico, pero bueno, en aquel concierto, por aclamación y provocado también por Cifuentes, de los Celtas Cortos, tuvo que subir al escenario, yo creo que el hombre muerto de vergüenza, pero recuerdo perfectamente aquel sonido de guitarras y demás. Y Celtas Cortos era, digamos que eran los inicios, ¿no? Todavía no eran tan conocidos. Para que te hagas una idea, el calvo que es el cantante ahora, Cifuentes, todavía llevaba melena.
Imagina't, no? Ara estava pensant, ara que parles de les primeres vegades, no? Ara que tant tu com jo tenim una edat, sí que és cert que a mesura que van passant els anys, aquest efecte primera vegada, no? Amb aquesta influència tan important sobre la vida d'un, no passa tan sovint, no? Quan tens 15, 16, fas una cosa que et pot determinar, pot marcar la direcció de la teva vida, però quan tens 45, pot passar, però costa una miqueta més, no?
Y cuando tienes 46, como es mi caso, ahí te cuento. Bueno, a ver,
yo tengo 49, en tengo 49 ya, ¿eh?
Bueno, la vida es un camino, en cierta forma, y lo más importante es estar vivos, y además si uno tiene salud, que parece que la tenemos, yo creo que es lo más importante, con diferencia. Y luego, pues si uno efectivamente quiere analizar lo vivido, pues todo le marca, ¿no? Yo no pierdo nunca, por ejemplo, el recuerdo cuando hablo con gente de Cataluña, aquellos años en el camión con mi padre, cuando dormíamos en la cabina del camión, que no había ni camas, yo dormía en el suelo del camión, cuando parábamos en gasolineras por ahí, por Igualada, o por Mollet del Vallès, o Santa Perpetua, o Vic, todos aquellos pueblos que yo era un niño, mi padre me metió en el camión muy jovencito, me tocó hacer bastantes viajes a Cataluña, ¿verdad? Y bueno, pues son recuerdos, igual que son recuerdos con los tiempos en el pueblo, los amigos de la infancia, la escuela, los primeros partidos de fútbol. Realmente la vida giraba en torno a un balón en muchos casos, pero sobre todo somos hijos de la calle, los de nuestra generación, pienso yo, que estamos muy curtidos en la calle, ya sea en los caminos del pueblo, en los huertos, en los árboles, en los ríos, o sea, en el adoquín o en el asfalto que hubiera, que en el pueblo por aquel entonces no había tanto, todavía no había llegado, ¿verdad?, los proyectos inmobiliarios que se veían probablemente en otras ciudades, ¿no? Pero bueno, que también sabemos perfectamente, ¿no? La banda Trapera del Río retrató también perfectamente esa Cataluña, ¿verdad?, de los barrios con barro y demás, ¿no? Las gentes que vivieron en aquellos tiempos en los cuales no había tampoco adoquín ni asfalto en pueblos de Cataluña, a los que llegaron tanta gente, bueno, tantas gentes buscaron un futuro mejor para ellos y para sus hijos.
Ara que parlem d'aquestes primeres vegades que canvien la vida, que se queden marcades al record, tu recordes la primera vegada que vas sentir que eres periodista, que vas dir, avui he fet periodisme?
No quieren que lo sepas, cuento como algo clave, pienso yo, el hecho de que mi hermano estaba todo el día viendo programas deportivos en la televisión. Yo soy alguien que veía muchísimo, pues, Estudio Estadio, Estadio 2, aquellos programas con Matías Prats, con Olga Biza, pero era de los que devorábamos los partidos del básquet los domingos por la mañana, o el fútbol cuando lo ponían en abierto a las 8 de la tarde los sábados, o también perfectamente las tardes aquellas con competiciones deportivas variadas. Entonces, el contacto con el periodismo deportivo fue probablemente lo que primero hizo que me picara el gusanillo, ¿no? De hecho, el primer artículo que se publica en la prensa que hice me lo mandó mi maestro de lenguaje en la escuela, porque él era corresponsal en la comarca del Moncayo. Y bueno, escribí algo sobre cuando Fermín Cacho fue medalla de bronce en el sí. Europeo Junior. Me mandó ese artículo. Previamente me había tocado hablar por la radio con 9 años, con un programa de la radio que vino de Radio Nacional al colegio, que se llamaba La Radio en el Cole, y me picó el gusanillo también por aquello, ¿no? Entonces, probablemente esos dos momentos. El hecho de, desde la escuela, tener la ocasión de haber locutado algo con 9 añitos, y aquellos primeros artículos que empecé a ver reflejados siendo todavía de la EGB, en el periódico provincial. Si bien es cierto que hay que decir que es verdad que con 3-4 años el cura de mi pueblo alguna vez me mandaba a comprar el periódico, y juraría que alguna vez me daba de propina un duro, y yo creo que era lo que sobraba probablemente, porque me decía siempre, yo decía, el ya para don Saturio, ¿no? Porque lo cuento esto en el libro.
Sí, sí.
Es probable que costara 25 pesetas, no lo sé, porque a veces me daba, o sea, perdón, igual eran 20 pesetas, porque
y te daba
creo que me
daba
una unidad de 25 y me daba el duro que sobraba, creo, es probable, ¿eh?
Algeciso.
No, que iba seguro, que iba por el que era lo primero, la primera misión que tuve, que fue corresponsal al kiosco a comprarle el periódico, el cura, eso seguro. Y lo que costara ya no me acuerdo, y la propina caía de vez en cuando.
El Jesús ha fet referència a aquest últim llibre, el va publicar fa uns mesos, es diu No quieren que lo sepas, publicat per Espasa, que és un llibre, a mi m'ha semblat un llibre una miqueta trist perquè deixa superclar, que ens dediquem més o menys, ho sabem, no? Però la majoria de la gent no ho sospita tant, no? Que ens pensem que estem informats, però en realitat no és així, no? Hi ha maneres d'informar-se, però segurament no és a través dels mitjans de comunicació convencionals.
Bueno, he pretendido hacer un libro que contara cómo está el cotarro, ¿no? Y hablo de sus orígenes, de cómo un chaval de pueblo se quiere hacer periodista y consigue hacerlo a fuerza de estudiar, de hacer prácticas, y luego el oficio tiene cosas maravillosas, pero también es honesto y sincero contar cómo está el panorama, ¿no? Y lo cierto es que a veces, no siempre, pero los intereses económicos, a veces incluso abusivos, y de poder, también político, que van relacionados en bastantes ocasiones, pueden echar por tierra la labor de un periodista perfectamente. Y ocurre, digamos que a diario, no para todo el mundo, pero ocurre. Y se ve permanentemente. Y hoy en día, además, está incluso reflejado en las redes, en los medios, desde el poder económico, desde aquellos que quieren lucrarse con los medios de manera espuria, y no digo que sean todos, porque también hay gente que está dignamente en este oficio y en este negocio, hay empresarios que no son tan buitres, pero hay algunos que sí, y también es verdad que incluso políticos que, bueno, que forman una especie de tinglado en común en el que se retroalimentan, y el periodismo para ellos es lo de menos. Son más proclives a tener voceros o tener a gente alineada o servil, y esto puede ocurrir. Pero bueno, el libro no es solamente una denuncia de esas amenazas para el periodismo libre, sino también bueno, pues poder poner el dedo en la llaga de lo que ocurre con nuestra justicia, con nuestra jefatura del Estado, con aspectos relacionados con las desigualdades económicas, el deterioro de nuestros servicios públicos como la sanidad, etcétera. Es un canto, de verdad, es un canto a la regeneración y a avanzar. Yo soy de los que cree que contar lo que está mal es un primer paso imprescindible para intentar mejorar. Y el periodista tiene que ejercer esa función de poner negro sobre blanco y de poner luz donde otros quieren oscuridad.
La premsa i els periodistes i les periodistes han tingut sempre una relació amb el poder, ja sigui econòmic o polític, però sí que tinc la sensació que potser ho romantitzo, que potser abans era un equilibri, no? Era un intercanvi que permetia preservar en certa manera certa independència per part del periodista, perquè deia, mira, jo, d'acord, ara t'explico aquesta cosa, però un altre dia tu hauràs de callar perquè jo explicaré una altra. Hi havia un cert equilibri. I ara potser sí que tinc la sensació que això s'ha acabat, no? Perquè era una manera de funcionar molt del periodisme clàssic, i ara hi ha poca reflexió, hi ha poc temps, hi ha molta pressa, i molts interessos, evidentment, que fan que, bueno, que acabem fent moltes vegades, voluntàriament o involuntàriament, espero que siguin voluntàriament, de voceros, com deies tu, no?
Ya digo que no quiero generalizar ni quiero instalarme en el tema este de cualquier tiempo pasado fue mejor, porque no creo que sea así, no me gusta establecer rankings. Sí que es cierto que, bueno, si analizamos momentos del pasado inmediato, y es el pasado, aquí ojo que no hace tanto tiempo, pues el jefe del Estado era el rey llamado Campechano, aparecía como la institución mejor valorada en encuestas oficiales como el CIS, era una familia modélica. España no era monárquica, sino que era juancarlista, ¿verdad?
Sí.
Bueno, todo esto se nos contaba y resulta que lo que había era pues dinero en el extranjero, testaferros, fraude, cuentas opacas, esa familia que nos vendían como modélica resulta que no convivía en muchos aspectos, le pagábamos los palacetes para que se viera con las queridas y, bueno, el CIS dejó de preguntar, como si preguntan o nos cuentan el resultado, ya no aparecía como esa institución tan valorada, pero mira que se cuidan, ¿verdad?, de no contarlo todo, no vaya a ser que el gallinero se alborote demasiado, ¿no? Bueno, pues esto está ocurriendo y esto ocurre también en un pasado reciente, ¿verdad? Esa es la realidad. Con lo cual, yo creo que es un ejemplo muy simbólico de que hace tiempo que no nos lo cuentan todo, que se protege a gente y que contarlo tiene que ser algo necesario precisamente para avanzar, no para estar anquilosados en un tiempo que nos, bueno, pues que nos liga directamente a épocas dictatoriales. Bueno, pues en cierta forma el dictador ya le pasó el testigo a Juan Carlos I, pero eso no significaba, ¿verdad?, que haya barra libre para todo, aunque se concibió así, se consagró el principio de la inviolabilidad y eso hace que esto se crea que tiene que llegar incluso a los medios de comunicación, ¿verdad? Te pongo este ejemplo como algo paradigmático de un aspecto en el que tenemos mucho que mejorar y que hila perfectamente el pasado y el presente, mostrando que ni en el pasado estábamos tan bien, ni en el presente lo estamos.
Ara que has posat aquest exemple en concret, i ara que sí que sabem moltes coses que són més que suficients com per descartar aquest personatge o per qualificar-lo com el que realment és, però malgrat que sí tenim molta informació, encara hi ha moltíssima gent que és juancarlista en aquest país, que és una cosa sorprenent, no? Vull dir que de vegades, encara que arribi la veritat a la societat té una manera de funcionar molt estranya moltes vegades, no? A mi em meravella que l'emèrit pugui venir, pugui anar a Galícia, que pugui fer unes regates, pugui anar a fer unes tapes, tot tranquil·lament, pugui anar al palco del Santiago Bernabéu tranquil·lament, avui en dia, no?
Bueno, la información es poder, sin duda, y por eso se cuidan de algunos de tenerla controlada o más o menos controlada. Otros no, insisto que no quiero generalizar, pero sin duda, ¿por qué se muestra ese bueno empoderamiento que puede suponer la información? Pues porque tú con la información puedes, por supuesto, influir de forma muy notoria en la sociedad. O sea, la sociedad le trasladas permanentemente que alguien es ejemplar, le muestras sonriente, con la familia, limpios, guapos, ¿no? Diciendo, contando permanentemente las buenas obras que ha podido hacer y le ocultas lo feo, pues hombre, ¿cuál? ¿Qué puede ser lo proclive por parte de la sociedad? Decir que chapó, que viva el rey. Esa es la realidad y ocurre en general, ¿no? Yo suelo poner otro ejemplo en mis conferencias, Florentino Pérez, ¿no? Florentino Pérez, tú sales a la calle y preguntas a qué lo asocian y de forma mayoritariamente, bueno, de forma aplastante te van a decir que lo asocian a una presidencia de un club como el Real Madrid, de mucho prestigio y a si va a fichar o no a tal jugador de campanillas. Esa es la realidad. A la gente si le preguntas por el cártel de la construcción no va a tener probablemente ni pajolera idea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de estos temas apenas se habla en los medios. Es decir, competencia determinó que durante años grandes constructoras como la de Florentino Pérez se repartían la obra en forma de cártel, viciando el mercado, alterando el mercado. Uh-huh. Esto, que es un tema gordísimo, porque estamos hablando de muchos millones de euros durante mucho tiempo, por ejemplo, pues son temas que prácticamente no se tocan en los medios de comunicación, con lo cual a la ciudadanía pues no le llegan de forma mayoritaria. Sí es verdad que yo suelo lanzar un mensaje en los actos que estoy haciendo, que son unos cuantos por España, y me gusta siempre enviar un mensaje proactivo, positivo, para que la gente no se quede solamente con la crítica. Es decir, ¿qué propones? Pues yo siempre propongo que la gente tenga iniciativa para buscar información. Hay veces que esa información existe y que probablemente no te la van a ofrecer en el informativo de la televisión a no sé qué hora, pero sí que hay pues libros como este que lo cuentan, artículos de periodistas que lo han publicado y que a veces lo tienes tan fácil como buscar a través de internet porque se han publicado cosas. La gente también tiene que tener iniciativa para buscar información que puede existir Pero a veces lo queremos todo muy cómodo y masticado. O sea, que la gente también tiene que asumir esa responsabilidad que tiene de la búsqueda de información, incluso también de apoyar a aquellos periodistas que no es que se la jueguen, sino que simplemente hacen una labor digna o que intentan hacer una labor digna.
Escolta'm, Jesús, fa poc s'ha sabut que hi ha hagut, o que sembla que hi havia hagut pressions polítiques perquè tu no tornessis al programa de televisió que estaves fent, no? Les coses clares quan te'l van treure. I que hi havia una intenció que tornessis, però que sembla que va haver interessos polítics perquè això no fos així.
Lo cierto es que sí, que han pasado muchos meses en los que me han dicho que volvía a Televisión Española, que incluso se enviaron formatos, no uno, sino más de uno, papeles, listas de colaboradores, envié ese trabajo y me reuní y me dijeron que volvía y fueron meses, incluso de trabajo en esa línea. Y al final, a última hora y por sorpresa, me dicen que no. Y también es cierto que estamos hablando de la televisión pública, de la radio televisión pública. Ocurre, y es así, ya cuando a mí me quitan, que quitaron un programa que iba bien, que tenía buena audiencia, que hacía una labor digna, que Competencia dijo que hacía una labor de servicio público, está ahí la resolución de Competencia, porque algún sindicato intentó tumbar el programa, y Competencia determinó eso, y tenía buena audiencia, como me quitan y no me explican por qué, a mí ya me dijeron, ya la presidencia que había entonces, el presidente que había entonces, ya me dijo, no, volverás, dame un poco de tiempo y volverás. Y yo le creí, no se cumplió. Pero ya desde entonces, como me quitan, con un programa que va bien, con un programa que es digno, no sé si por curarse en salud de lo que estaban haciendo, me dicen, no, volverás, dame un poco de tiempo. Ya me estuvieron diciendo desde entonces. O sea, date cuenta que en julio van a cumplirse 2 años. De que me dijeron, no, volverás, un tipo tal, volverás, 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 no volví. Cambian la presidencia, llegan nuevos directivos y sí, han pasado meses diciéndome que no, vamos, ya te digo, intercambiando papeles, enviando formatos y dándome por hecho que volvía, dándome por hecho que volvía, esa es la realidad. Todo esto no lo digo con ningún tipo de acritud ni de rencor. Hombre, evidentemente, pues lamentas todo este tiempo en el cual te han estado, ¿verdad?, entreteniendo con esta historia y que luego al final, en la última hora, y por sorpresa te digan que no. Es tremendo, porque estamos hablando de la radio-televisión pública, en la cual deja de estar un periodista con un programa que iba bien, un programa que tenía audiencia, un programa digno, un programa que según Competencia hacía una labor de servicio público, lo quitan, y después de meses, diciendo que vuelves, enviando trabajo de papeles, de formatos, te dicen por sorpresa que no, cuando ya se daba por hecho que se hacía, porque a mí me dieron por hecho que se hacía incluso con una reunión, esa es la realidad, ¿eh?
Clar, i són aquelles coses que formen part d'una certa normalitat, perquè tots hem proposat coses que després han volgut o no han volgut i tal, però sempre queda aquella sensació de per què quan s'està treballant bé no estic rebent el respecte com a mínim que mereixo, no? Tu creus que ets un periodista? És que jo crec que, de fet, la meva pregunta inclou la resposta. Creus que ets un periodista incòmode? Jo crec que els periodistes han de ser incòmodes, no?
D'entrada, i sin dejar lo anterior, insisto, a mí me dijeron que volvía, y me dieron por hecho que volvía, sí, sí. Española. Ahora, cuando me dicen que no, que es un trabajo que se hizo. Yo me considero un periodista, a secas. Ya está, no me gusta, de verdad, no me gusta ponerle etiquetas. A veces se busca una serie de adjetivos calificativos con cierta carga peyorativa, dependiendo de quién lo puede interpretar, que acompañen a algo que es el oficio. Me saqué mi título, llevo ejerciendo en esto pues desde los 20 añitos de forma, bueno, digamos más o menos profesional, en medios importantes, pero previamente ya hice mis pinitos, o sea que llevo en este oficio, pues igual que me encanta respetar lo que sabía de albañilería mi abuelo, o lo que saben mis amigos de la infancia de fontanería o de panadería, que lo son, pues yo defiendo que tengo este oficio y que me dedico a esto y que, bueno, pues que tengo una experiencia en esto y que, lógicamente, es lamentable cuando te quitan de esa forma. Y además de la radio televisión pública, a la que, por cierto, me llamó un director de actualidad, yo estaba en otro medio y me encargaron de hacer un programa. Fueron ellos quienes me llamaron y se me deja tirado. Esa es la realidad, ¿eh? Sin dar una explicación. Entonces, no voy a aceptar ese tipo de adjetivos calificativos porque a veces se intentan, creo, poner con una carga vamos a llamar peyorativa, sí. Y no, el periodista tiene que contar lo que pasa y ya está. Y si por contar lo que pasa has contado algo que es mentira y te llaman a un despacho y te dicen, no, es que mentiste, te tenemos que quitar, pero es que no es el caso. Es
clar,
que no es el caso.
Clar, però
es que no es el caso.
Jo diré una cosa, amb això ja estem acabant pràcticament, que ja portem gairebé 20 minuts, però deia periodisme, és que per mi el periodista ha de ser incòmode per definició, és a dir, potser no cal ni dir-ho perquè forma part de la definició del que ha de ser un periodista, però potser ara, avui en dia, tenint en compte el que ens explicaves abans del context polític, de les pressions econòmiques i de tot plegat, potser sí que hi hem d'afegir l'adjectiu al darrere de periodista i posar incòmode com a condició sine qua non per ser periodista, no?
Es que eso depende del ángulo desde el que lo mires. Si tú lo miras desde el ángulo de aquellos que tienen algo que ocultar y no quieren que se cuente, para ellos sí es incómodo. Mm. Pero para la ciudadanía que tiene derecho a saberlo,
aquí
no.
Estem d'acord, es que es una, absolutament
no, d'acord. Es una bendición saberlo. Por eso te digo que no acepto este tipo de calificativos. Mm-hmm. Y lo remarco.
Sí,
para
sí,
aquellos
sí.
que tienen algo que ocultar y que no quieren la información, claro que es incómodo. Pero no son los únicos que forman parte de la sociedad. Esta gente, la sociedad está formada también por un montón de gente que tiene derecho a saber y tiene derecho a conocer.
Escolta.
Y para ellos es algo digno y es más, es un derecho recibir información. Por lo cual no me voy a quedar con lo que supone de calificativo para un sector de la población. Me quedo con lo de todos. Con lo cual, periodistas, esto está inventado hace mucho tiempo. Es verdad que está inventado hace mucho tiempo, pero también tenemos, bueno, pues a esa gente que intenta tumbar a los profesionales y que incluso lo lleva a cabo y les puede amargar la vida y sin duda, claro que sí, y su trayectoria laboral, pero hay que seguir. La vida es un trayecto, es un camino, ya lo hemos dicho, y hay que seguir adelante. Yo tengo la mente siempre puesta en avanzar. Tú me preguntas y ya ves que yo te respondo, pero además sin ningún tipo de tapujo, donde sea, tú me brindas esta oportunidad. No me están brindando tantas, yo creo, en grandes medios para explicar este tipo de cosas, porque a veces publican algunas historias, curiosamente ni te llaman para preguntar.
Sí, per això. Doncs mira, aquí el que dius queda dit. No podem, no, ni ho tallem ni ho filtrem. Escolta, Jesús, ho deixem aquí perquè se'ns ha acabat el temps. Us recomano molt aquest llibre perquè veieu una mica el pa que s'hi dona de vegades, insistem, i també estic d'acord amb el Jesús, de vegades passa el periodisme que no s'acaba de fer la feina que s'ha de fer, ben feta, i ja està, i que hi ha vegades que les pressions polítiques, econòmiques i tot plegat fa que els ciutadans, que en definitiva són els recipients fonamentals de la informació, no rebin tota la història sencera, o la rebin de manera parcial, o no la rebin de cap de les maneres. S'explica en aquest llibre. No quieren que lo sepas, se publica per Espasa. Jesús, moltíssimes gràcies.
Muy agradecido por esta conversación que ves que hemos llevado ahí de una manera, nos hemos entendido perfectamente. Yo muy agradecido, de verdad. Muchísimas
una abraçada,
gracias.
Que vagi molt bé, merci.
Quédate allí, quédate aquí, a mí.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú.
Com serà la Catalunya del 2030?
Quédate allí. A mi.
Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Tots coneixem algú que desborda actitud i estil. I si no el coneixes, és que aquesta persona ets tu. Doncs saps què? Ara també coneixeràs el seu nou cotxe. O potser serà el teu. Nou Toyota Aygo Cross. El crossover urbà que sobrepassa totes les expectatives. Gaudeix-lo amb Smart Connect i la seguretat que t'ofereix Toyota Assist. Sempre a l'altura.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Well, it's Saturday night. You're all dressed up in blue. I've been watching you for a while. Maybe you've been watching me too.
Amb el Jesús Cintora abans hem estat parlant una mica de música rock. De fet, hem començat l'entrevista així. Ara són el Bruce Springsteen per rebre el Jordi Urbea, vicepresident d'Ogilvy Espanya i CEO d'Ogilvy Barcelona. Ben tornat a Revolució, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Ja fa dies de...
Això d'una entrada així amb el Bruce és com sí. Molt bèstia, no? Em sento molt, molt guai. No?
És l'efecte que fa el Bruce Springsteen sobre la gent. Que, de fet, a mi ja sabeu que m'encanta parlar de Bruce Springsteen, però és que el Jordi diu, no, Vull parlar de Bruce Springsteen. Per què?
Però volem parlar de Bruce Springsteen perquè, clar, és que no sé si som conscients, com a ciutat de Barcelona, com a Catalunya, el que ha suposat fer una campanya de comunicació com la que ens ha regalat el Bruce Springsteen. Perquè ens l'ha regalada. Ens l'ha regalada, lo bèstia. I llavors, per tant, vaig pensar, escolta, jo que parlo de publicitat, per què no parlem de que a vegades es fan coses que no som conscients de la repercussió que tenen sobre la marca de Barcelona o de la marca Catalunya? I a vegades hauríem de trobar molt més acord entre el món de la cultura i el món de la gestió de la ciutat per trobar events d'aquest tamany perquè ens donguessin una dimensió internacional molt més gran i impagable que si ho fessin per nostra
vida. Però ara faré com faran alguns dels teus clients, suposo que la majoria és dir molt bé, l'anunci, però que l'impacte, això, digue'm com, mira, com ho podem constatar?
Mira, primer de tot, aquí hi ha hagut una situació que s'ha de dir, no? Bruce Springsteen ve a Barcelona, organitza la seva gira mundial, que per cert, no sabem si serà darrere o no, aquest senyor té 73 anys, és capaç de tocar molts més anys més, eh?
Sí.
Però bueno, en tot cas, inicia a Barcelona, no ho fa una vegada, ho fa dues, i a més atrau a una sèrie de gent que si els volguessin portar a Barcelona, possiblement ens costaria el que no està escrit. I ens la trau a Barcelona, venen al concert, participen en la ciutat, gaudeixen la ciutat i ens ensenyen la ciutat. I a més han ensenyat una Barcelona que és el més allunyat d'aquella imatge que a vegades es transmet cap a l'exterior, no? Ha sigut una imatge d'una ciutat acollidora, una ciutat propera. Han passejat pels carrers de Barcelona, sí, allò, sí, tranquil·lament, bé, amb els escortes de torn, etcètera, etcètera. Sí. Però escolta, ha sigut una situació que ha demostrat una ciutat de Barcelona molt viva, molt sencera, molt gran, i a més ha ensenyat Catalunya, no? Un Montserrat que possiblement no apareixeria mai en una foto com ha aparegut en una campanya d'aquest estil. Per tant, jo crec que tot és màgia, no?
Suposo que la pregunta deu ser difícil de contestar, però si haguéssim de quantificar-la amb diners, suposo que deu ser complicat, perquè, clar, tens un mite de la política de tota la història, que és Obama, un mite de la música com Springsteen, Spielberg, també, un altre mite del cinema,
Hanks.
Tom Hanks el diumenge, a més a més, que són mites sense discussió i pràcticament sense detractors. Clar, aconseguir que es posi d'acord aquesta gent per venir a Barcelona,
no
hi ha diners per pagar això.
Exacte, i que t'ensenyin la ciutat, te la mostrin. És a dir, si la quantifiquem, és una campanya milionària. I és una llàstima que no hi pensem més en buscar aquesta coinonia, aquesta unió entre els dos, no? Jo sempre escolto la gent de la cultura que a vegades li costa fer coses, no? Els costa fer esdeveniments, els costa fer coses a la ciutat. Al contrari, hauríem d'estar buscant constantment aquests esdeveniments per fer-los aquí, per atraure'ls aquí, perquè és que, de veritat, això té una repercussió de cara a la marca Barcelona i / Catalunya, brutal. Si la volem quantificar, serien molts milions d'euros. I ja t'ho dic ara mateix, molts milions d'euros, i no tindríem calés per pagar-la el que hem obtingut.
En plural, eh? Molts milions, eh?
Sí.
Disseccionem-lo una mica, va, fes de publicista. Què s'ha promocionat més amb aquesta arribada totes aquestes personalitats mundials?
A mi, el que més m'ha fet gràcia és que no solament s'ha parlat de música, del Bruce, s'ha parlat de gastronomia, perquè resulta que han anat a veure bons restaurants a la ciutat de Barcelona i s'ha mostrat com és la gastronomia. S'ha parlat de cultura, perquè s'han visitat museus, és a dir, s'han anat a posar museus, s'han anat a visitar esglésies, no? Van anar al Moco, no? Aquí a Barcelona, de cop i volta, no? De cop i volta es posen a passejar pel barri gòtic, per les Rambles, amb tota tranquil·litat. Allò que és, a vegades es transmet aquella imatge de ciutat Comanche, que no pots anar Escolta, van passejar pel carrer i es veia d'una forma molt natural, no? I a més, es veia el tarannà dels barcelonins, que no era allò d'agobiant aquesta gent o molestant-los i tal, sinó al contrari, molt proper tot. Hi havia un detall, un vídeo que va córrer per les xarxes en la que es veia una noia que li va fer signar davant, perquè era davant de l'hotel.
Davant de l'hotel, sí.
I escolta, que de cop i volta li diu, escolta, diu...
Pots abraçar la meva mare?
Pots abraçar la meva mare? I diu, com dius que he de fer amb la teva mare? Diu, que l'abracis? Diu, sí, home, sí. I l'abraça, no? Ostres, però a mi em sembla tot molt tendre, un tio molt proper, i a sobre que ho va fer-ho realment bé, no? Per cert, el Bruce ens va demostrar aquí que té un nivell d'apropament i d'engagement, que es diu ara, no?, d'apropament, de tensar-se als consumidors, molt bèstia. És capaç de sintonitzar automàticament, no?, ensenya les xuletetes que havia escrit en català per veure com anava el concert, no? De cop i volta s'explica a ell, comença a traduir cançons al català, fa constantment picades d'ullet a la gent.
Totalment.
És que, dius, aquest home sap perfectament el que ha de fer, perquè aquell que s'ha de gastar uns diners en aquella entrada marxi dient, escolta, què a gust els he pagat. Saps quan marxes d'un lloc que dius, escolta, si m'haguessin cobrat més, els hagués pagat perquè he gaudit al màxim, no? És aquesta la clau, no?
No és aquella cosa quan et conviden a sopar a casa d'algú i hi ha detalls específicament pensats només per tu...
Ja està.
És igual, ni que sigui...
Exacte.
Detallet, m'han dit que t'agrada molt la tonyina. Té, tonyina.
Pam, ja està.
Ja
t'han guanyat, exacte.
Ja em tens, és veritat.
Ell, ell és el més hàbil amb això, ha mostrat que és l'home més virtuós amb això i és capaç de donar-li voltes a, de molt bona manera.
Va, sentir més Bruce Springsteen perquè val la pena per uns segons, eh? El Dancing in the Dark en directe, eh? Analitzem una miqueta més amb el temps que ens queda la figura del Bruce, perquè és un senyor que té molt clares les seves virtuts i que les explota molt bé. Una d'elles és que transmet, no sabem si ho és o no, però que transmet autenticitat, no?
És així. Mira, fixa't que el més curiós d'aquest concert és que hi havia tots els estrats de les edats. Mm. No és allò de dius, es troba la gent que ja tenim 50, 60 o 70, que és que l'hem conegut de quan érem joves i el seguim. No, no, no. Hi havia gent jove que l'estava començant a escoltar i l'estava començant a admirar. I ell és capaç de connectar fins i tot amb aquesta gent. Per tant, et demostra que té una màgia, té una capacitat única de fer-se producte, de fer-se proper i de ser autèntic i únic. El trobarem a faltar el dia que deixi de tocar, ho notarem, perquè aquesta gent... I a més aquest que s'està estona, eh? No és aquells concerts de hora 30 me voy corriendo, no? No, que s'està al camp, a l'estona que calgui.
3 hores. Jo hi era, t'ho dic, eh?
Exacte, 3 horetes i a més, en 2 dies. Vol dir que aquest senyor té que tenir un ritme galt amb 73 anys, eh? Vull dir que no ho perdem de vista.
Aquest és el tema. Per acabar, que ens queden només 30 segons, però suposo que en el món de la publicitat una persona que transmet autenticitat és or, no? I com es transmet autenticitat? Perquè això només és resultat d'una carrera, no?
Bueno, és fruit d'una relació durant molts, molts anys de fer les coses bé, de forma constant i de forma propera per al consumidor. Si això ho portéssim a la nostra marca Barcelona, des de l'any 92 hem fet moltes coses molt bé, molt grans, molt ben fetes, i aquí haurem de prendre nota també com a país de fer-les també més grans, més ben fetes, perquè si volem explicar-lo cap a l'exterior, doncs haurem d'explicar-ho molt millor, perquè si no, no se'ns percebrà com a bon producte publicitari. La millor campanya, no oblidem, aquesta que ens ha fet el Bruce a Barcelona, li hem d'agrair.
Una altra cosa que li hem d'agrair al Bruce Springsteen. Jordi, moltes gràcies.
A vosaltres, bona nit.
Al Consorci Local Red acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Revolucionats, amb Ricard Castellet i Jordi Pi. A casa meva és casa
vostra, si és que hi ha... No canteu.
Cases d'algú...
Molt bé, ja hem perdut la poca audiència que quedava, ha marxat
corrent. No marxeu.
Benvinguts, revolucionats, com esteu? Avui seguim desinformant l'audiència, com sempre, sobre doncs, què?
Mira, avui, abans de començar, informarem d'un esdeveniment molt xulo pels amants del videojoc clàssic i vintage. Per gent moderna, jove, com jo i el Pinetti.
Ara.
Una nova edició...
Space Invaders.
Aquest. Ai. Quantes hores, Déu meu. Una nova edició del Retro Barcelona, la fira dedicada als videojocs dels 80 i dels 90. Tota la informació pels nostàlgics a entrapolis.com. I això, Adam, serà tota la informació que avui donarem a la secció.
A partir d'aquí, avui
desinformarem i no traurem cap conclusió d'un dels conceptes que està més de moda en l'àmbit de la distribució del contingut. Avui...
El vídeo...
No, avui, el podcast.
Exactament. Avui, aviam, informació de secció. Què és un podcast? Perquè en parlarem molt, però què és?
Això és important.
Exacte,
eh?
Exacte. Què és un podcast? És la distribució i emissió d'un contingut d'àudio o de vídeo per a un usuari que un usuari pot descarregar d'internet. Ojo ara, aviam, mitjançant una subscripció prèvia per escoltar i o veure a qualsevol ordinador, smart o dispositiu portàtil.
Però per què aquest ojo ara?
Home, aquest ojo ens ajuda a marcar bé el concepte de subscripció prèvia. Aquesta és, sens dubte, la gran diferència. O sigui, al final és el tret diferencial per no confondre el podcast amb qualsevol tipus de consum sota demanda o a la carta, sigui d'àudio o sigui de vídeo. O sigui, el concepte subscripció és el que realment defineix el podcast.
Ah, ja sigui pagant o no pagant, això és una altra qüestió.
Això és una
altra
història.
Subscrius perquè vols tenir aquell contingut sempre, no? No teniu la sensació que tothom té un podcast avui en dia?
A veure, en part sí, això sembla. Però quants casos anomenem podcast i realment no és com a concepte? El que sí és aquí hi ha un fet molt important, que és el consum. El 84% de les persones de l'estat espanyol escoltem podcast i, a més, ho fem amb una freqüència força regular, data molt important.
Clar, però quina xifra real d'aquest percentatge és podcast i quin és àudio o vídeo a la carta, que és diferencial, això?
No serà aquesta secció on traurem la conclusió d'això. No en tenim ni idea, òbviament, perquè tot està barrejat. El que passa és que una cosa és la definició i l'altra, per tant, és la realitat del que està passant, no? A mi sempre sabeu que m'agrada anar enrere, no? Perquè soc un senyor gran. I per parlar de podcast, molt a recordar el blog. Us en recordeu, no? El contingut textual que es diferenciava del contingut web.
Sí.
I fem aquest paral·lelisme mitjançant una subscripció automàtica prèvia. O sigui, el famós RSS, Really Simple Syndication.
Ah, això no sabia que volia dir això.
Sí.
Mira, però és alguna cosa. Qui ho hauria dit,
Ja m'he informat.
Carai. Qui hauria dit que prendria una cosa als revolucionats, tu?
Al final, la subscripció era una forma de posar ordre en el caos de la saturació de continguts web, que ara això s'ha multiplicat. Però, a més, era per tenir també una teòrica visibilitat garantida.
Ja estem. Què vol dir teòrica visibilitat garantida?
Perquè la visibilitat no la garanteix res. Aviam, al final, si et subscrius és perquè, teòricament, en algun moment, allò ho vols consumir perquè ha estat voluntari, aquesta subscripció. Per tant, t'interessa i així no has de fer la cerca. Ja ho tens baixat, anem a dir, de forma automàtica perquè t'hi has subscrit. A digital fem les coses en base a una funcionalitat. El problema és que després tot això queda col·lapsat per un excés, diguéssim, d'oferta per les modes, no? O sigui, surt algú nou, tots allí, sense tenir en compte el per què allò s'ha dissenyat d'aquella manera.
Exacte. És que és el de sempre. Surt una tecnologia i ens supera pel seu efecte moda. Vam ser incapaços de consumir totes les subscripcions a blogs, com ara mateix som incapaços de consumir totes les llistes que hem creat a Twitter o tots els feeds que seguim a Instagram. És impossible. Actualment no podem consumir tots els podcasts i, a més, es barreja amb directes i amb continguts on demand.
Va, posem una mica d'ordre. Estem als revolucionats avui parlant de podcast, o no?
Era per abans d'ahir.
Va, vinga, ara sí que necessito... que us entreu una mica, Diferències entre contingut lineal a la carta, és a dir, a demanda, i un podcast.
Aviam, el lineal, contingut emès en una franja horària predeterminada. El conflicte, per tant, comença més amb el tema del consum a la carta, tot i que ara també estem veient podcast, entre cometes, que són emissions en directe, per tant, ja no serien podcast. O sigui, per entendre l'origen real i la funcionalitat del cost del podcast versus el contingut a demanda. El podcast podria o hauria de ser una extensió natural dels continguts amb un anàlisi molt més profund, o sigui, amb una lectura molt més profunda. Per tant, un suport a una emissió lineal, cosa que l'on-demand al final simplement és aquest mateix lineal posat...
La repetició, la simple repetició més assequible.
Posat a la carta per consumir-lo quan tu vulguis.
Més o menys. Bé, escolta, mira, el podcast...
Més o menys, diu.
Sí, no, perquè això...
Quanto cabron.
No has explicat bé del tot,
Ui ara, ja veuràs.
1-0. Escolta, el podcast també pot ser un contingut independent, serialitzat. Després, per recordar aquest concepte, que és molt xulo, la sèrie, amb una distribució pròpia. Per tant, cal establir unes diferències, malgrat que, en realitat, els temes estan totalment barrejats.
Va, jo us veig a venir. Ara jugarem a les 7 diferències,
Efectivament.
Vinga, va.
La 1, l'espera. L'espera a mitjans com la ràdio, com la tele, on el contingut és lineal, directe o gravat, tant és, van amb un horari específic. I, per tant, després això genera un arxiu digital que es pot consumir a la carta o sota demanda. Per tant, s'ha d'esperar a l'emissió. L'avantatge del podcast hi és sempre.
És veritat.
Molt bé. El 2, la cerca. L'espera, que ens contes tu al Papinetti, fa que el contingut lineal el trobis. I si no l'has trobat, després el busques per consumir a la carta. En canvi, el podcast el busques sempre, de forma proactiva. Sempre hi és.
En fareu 7, realment?
Sí, home, i tant.
3. Home.
Anem bé de temps? La serialització, el que dèiem abans i el que comentava el Ricard, no? una sèrie d'episodis gravats que es posen a disposició a través de plataformes específiques, i això també és important, de distribució. Com que són pregravats, no permeten interacció amb l'oient. Gran diferència també de qualsevol altre tipus d'emissió. Val? El consum serialitzat pot ser amb diferents lliuraments o d'un sol lliurament, mòdul sèrie, no? És com el que veiem a les plataformes.
El 4, aquest, el nínxol, aquest m'agrada moltíssim perquè és contingut, vale? El lineal intenta explicar moltes coses a molt poc temps i sempre un temps limitat perquè no requereix d'un contingut en profunditat. Ha de ser un contingut mainstream, molt general, per abordar grans cobertures en el moment de la seva emissió. En canvi, el podcast, i aquí m'encanta, pot ser un contingut molt més nínxol, per tant, requereix de molta més profunditat, especialització, i això és molt bo.
Vinga, 5.
5, la durada. La durada del contingut lineal va marcada per l'eslot que ocupa la seva franja, no? A la carta, per tant, la durada és el mateix que el que hi ha predeterminat en el lineal. El podcast pot tenir la durada que es vulgui, o sigui, al final no hi ha concepte de durada. El que sí que és veritat és que pel seu consum, que va associat a desplaçaments o a altres activitats, es sol recomanar entre 20 i 45 minuts.
Molt bé.
El 6.
6. I penúltim. I vinga.
Som-hi, va. La distribució. El podcast té les seves plataformes pròpies de distribució. Les coneixem. iVoox, Podimo, SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube, etc. Això també té un segon objectiu, que és la de trobar altres audiències relacionades que estan en aquestes plataformes, fer un matxambarat. Per això és molt important l'etiquetatge del contingut. La cosa és que en aquestes plataformes ara hi aboquem tot. Podcast, on demand, en línia, directes, tot. Massa.
I última.
L'última és l'arrel de la confusió, perquè al final aquí s'han ajuntat moltes coses. El podcast té un model de negoci propi. De fet, només activant els diferents programes de monetització de cada una de les plataformes de distribució, ja hi ha un model propi i únic pel podcast. Quin és el problema? Tota la abocada de contingut que hi ha amb altres modalitats, sigui lineal, sigui on demand, etc, que el que fan és que s'integrin totes les solucions publicitàries, anem a dir clàssiques, val? Patrocinis, product placement, etc. I no oblidem temes com, per exemple, el micromecenatge, com per exemple el de la sotana, no? Que permet de gaudir del contingut en directe només pels usuaris que estan pagant. I la resta es penja l'endemà, anem a dir, on demand. Per tant, la pregunta és, a la sotana és un podcast?
Jo, home, no. Ja et dic jo que no és un podcast.
Tot i que està classificat com a podcast.
Exacte. On sí trobareu molts podcasts és a l'oferta de Catalunya Ràdio, deixeu-m'ho dir, de tots colors, a més, hi ha podcasts que sí que són definitivament podcast, entre els quals n'hi ha un parell, per exemple, que faig servidor.
I no un, em diguis.
I un ha estat nominat, ha quedat finalista als Premis Sonor, que es diu Historial Clínic, que... Si no en teniu prou d'Ada Martín amb el Revolució, podeu passar per l'Historial Clínic i vereu el pa que s'hi dona en un podcast de vida.
Anirem.
Moltíssimes gràcies.
A tu.
Merci.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Avui ens fa molta il·lusió tornar a rebre l'Alba Badia. Fa un temps va participar el germà televisiu del Revolució, també a la ràdio. Ella i la seva associació Cosmic Research són els creadors del coet supersònic més potent que s'ha construït fins ara a Catalunya, propulsat a 1.800 km per hora per arribar a 8.000 metres d'alçada.
Llença el davantal a l'aire i se'n va...
Alba, ben tornada, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies, és un plaer tornar a estar aquí.
Escolta, l'última vegada, si no m'equivoco, quan vas estar a la tele eres estudiant d'enginyeria, això ja està, ja no ets estudiant, no?
Sí, efectivament, em vaig graduar l'estiu passat i ara estic estudiant el màster habilitant en enginyeria industrial.
I el futur, què vols que passi?
Ostres.
A nivell d'estudis, eh?
Sí, és una pregunta que últimament m'estic formulant molt perquè cada cop ja em vaig acostant al final. Ara, de cara a l'any que ve, m'estic plantejant estudiar un màster en Project Management o algú relacionat amb l'espai, que és la meva verdadera passió. I això.
I ja veurem.
Sí.
Abans de començar, explica'ns què és Cosmic Research, molt ràpidament.
Doncs nosaltres som una associació d'estudiants vinculada a l'UPC de Terrassa. Ens vam fundar el 2016 amb la missió de dissenyar, construir i llançar coets suborbitals, coets que diem que tenen benefici per la societat. Per què? Doncs perquè tenen un espai habilitat per contenir el que se'n diu una càrrega de pagament, que pot ser qualsevol experiment que requereixi de condicions de microgravetat, és a dir, que no hi hagi gravetat, o d'hipergravetat, que hi hagi més gravetat de la que sentim normalment.
I això és una... Per mi és que jo amb tot això ja em perdo, eh? Jo tinc problemes per trobar la línia de metro que toca. A partir d'aquí ja no sé per on començar. L'ha vingut a parlar sobretot d'una competició que es diu CANSAT. El CANSAT, tu corregeix-me si ho dic malament, estudiants d'ESO, de batxillerat i d'FP, han de crear petits satèl·lits, no?
Sí.
Seria això, no?
Sí, correcte.
Val. Com han de ser aquests satèl·lits i quina és la seva missió teòrica?
Sí, doncs primer potser li posem context a la competició. Són competicions promogudes per l'Agència Espacial Europea, sí, a nivell europeu, i se celebra doncs tant una competició europea, una de nacional i després hi ha de regionals. Aleshores, en què consisteixen? Doncs equips d'estudiants d'ESO, batxillerat i FP han de construir satèl·lits del tamany d'una llauna de refresc. D'aquí ve el nom de CANSAT. Aleshores, aquests satèl·lits...
Perdona, de la mida d'una llauna de refresc?
Sí.
Però i què, tot això? Vull dir, es pot fer un satèl·lit així, eh?
Sí.
Uau.
Sí, sí, tenen de sobres.
Tenen de sobres, tio. Val, perfecte, segueix.
Doncs, aleshores, aquests satèl·lits, per avaluar el funcionament, s'han de llançar uns 500-600 metres. I aquí és on entrem nosaltres. Aleshores, un cop arriben als 500 metres, s'alliberen i comencen a un descens amb un paracaigudes.
Val.
I mentre estan caient, doncs han d'efectuar dues missions. Una de principal, que és comuna per tots els equips i que consisteix, doncs en prendre mesures de pressió i temperatura per després poder fer càlculs com l'alçada. I després hi ha una de secundària que és escollir per cada equip. I normalment doncs, són missions de caire científic, com per exemple doncs, mesurar els nivells de clorofila de les plantes, provar tecnologies, mesurar el nivell de musons, hi ha diferents coses.
Tot això, recordem que són estudiants d'ESO, de batxillerat i de formació professional, eh? Vull dir que no són persones que porten anys i anys, sinó que són gent que deuen ser uns bojos de la qüestió i que es dediquen a fer aquests... Anava a dir minisatèl·lits, però no són minisatèl·lits, són satèl·lits, no?
Perquè, sí.
Clar, són, però si sobre espai, ja no podem dir ni minisatèl·lit, no? Escolta, fa una setmana es va celebrar la CANSAT catalana, la fase catalana, a l'aeroport d'Alguaire, a Lleida. Com va anar això?
Sí, la fase catalana es va celebrar el passat dissabte 29 d'abril. Va ser organitzada per la SAIAT, que és l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, i també va comptar amb la col·laboració del Departament de Polítiques Digitals, del Departament d'Empresa i Treball, en el marc de l'Eix de Talent i Societat de l'Estratègia New Space de Catalunya, i també amb la col·laboració del IEC. Va ser un molt bon dia, va anar molt bé, no et mentiré, sempre és un dia molt maco el poder tenir l'oportunitat de veure coets, i tot i que he vist molts llançaments, la veritat és que em segueix impressionant el so de quan s'encén el motor i surt el coet, així que sí, van volar 3 coets amb 18 CANSATs i es podria dir que va ser tot un èxit.
Una pregunta que espero que d'aquí uns anys no l'hagi de fer quan entrevistem una dona relacionada amb un aspecte de l'enginyeria o de la ciència en general. Hi havia moltes noies?
Doncs... Em costaria dir-t'ho, perquè jo estava centrada en els coets, però sí que és veritat que fins i tot em penso que hi havia un equip que era majoritàriament format per noies, així que sí. Sí, em vaig veure forces i cada any va augmentant el número.
Clar, i moltes de les persones que van participar en aquest CANSAT, previsiblement en un futur no gaire llunyà, doncs acabaran sent enginyers, no? Se suposa.
Home, això esperem, i que vinguin a l'associació.
Que vinguin a l'associació a alimentar-la, no?
Sí.
Escolta, la teva vocació d'on surt?
Uf, bueno, a mi des de petita m'havien agradat les matemàtiques, la física, la química, però no va ser fins al final de batxillerat que em vaig plantejar fer enginyeria, perquè ho veia com algú que em quedava molt lluny, no tenia referents, i bueno, vaig decidir al final provar-ho, i després a l'associació de coets, pues, sempre... haig de confessar amb una mica de vergonya, el dia que vaig descobrir l'associació vaig acabar una xerrada per casualitat i me'n recordo que al sortir de xerrada vaig trucar al meu pare amb llàgrimes als ulls i li vaig dir: papa, he trobat el que vull fer a la vida. I bé, doncs ara 5 anys més tard ja porto quasi 4 a l'associació, i si a batxillerat m'haguessin dit el que seria aquest camí, doncs de veritat que no m'hagués cregut, perquè ha sigut un camí espectacular i quasi bé puc dir que he complert un somni.
El programa parla moltes vegades de nanosatèl·lits com l'enxaneta, el menut, tot això que s'anomena New Space, no? Que és una manera relativament econòmica, no?, pel sector privat, amb costos més baixos, per aconseguir coses, no? Catalunya, en aquest sentit, està ben posicionada, no?
Sí, de fet, jo, a part d'estudiar, estar a l'associació de coets i també treballo com a desenvolupadora de negocis a temps parcial a una empresa que és molt puntera del sector espacial i que té seu aquí a Barcelona, que és GTD, i una mica la meva feina és, doncs, investigar aquest mercat, i la veritat és que, si no m'equivoco, a l'últim recompte que vam fer, aquí a Catalunya hi ha més de 40 empreses dedicades al sector New Space. Sí que és veritat que aquí tenim tradició de fer el que es diu downstream, que és tractar les dades que podem rebre de l'espai, sobretot de satèl·lits, però hi ha moltíssimes empreses, o sigui, podem trobar empreses que es dediquen a la construcció i operació de satèl·lits. També tenim una empresa que està desenvolupant un motor de llançador. Empreses com la meva, que fem software que va embarcat a dins dels llançadors i dels satèl·lits. És a dir, és un sector que potser es desconeix, però hi ha molta activitat.
Per acabar, el futur passa per l'espai, no només per aquests nanosatèl·lits i tot el que sabem fins ara, sinó una mica més enllà, o estem parlant de paraules majors i no ho sabem encara?
Aviam, hi ha alguns que diuen que al final ens serà necessari com a espècie abandonar la Terra, perquè si algun dia, doncs, torna a haver-hi un fet fatídic com el meteorit que va acabar amb els dinosaures, doncs podrem aprofitar el fet d'estar vivint en altres planetes, com per exemple Mart, o tenir bases a la Lluna. I a més també, doncs, home, és clar que cada cop ens falten més recursos, aleshores també, doncs, segurament en un futur haurem de començar a buscar-los fora, i ja no per això, sinó per tots els serveis que obtenim de l'espai i que utilitzem en el nostre dia a dia, com internet, GPS, les comunicacions, així.
Sí, quan ens funciona un mòbil hem de mirar l'espai i donar les gràcies, moltes vegades, perquè allà hi ha no un, sinó molts satèl·lits, i no un satèl·lits fent moltíssima feina. Eva, Alba, moltíssimes gràcies per haver vingut al programa. Enhorabona per la feinada i cap al futur, seguir treballant.
Moltes gràcies.
Merci.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum?
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci, parla.
Sí.
Solideo.cat, solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Acabem programa i acabem amb una frase, com sempre, avui del poeta romàntic anglès Lord Byron, una frase que és tot un consell a tenir en compte. Diu Byron: riu tot el que puguis, no hi ha cap medicina més bé de preu. Res, doncs amb això comenceu una bona setmana. Gràcies, oients, fins la setmana que ve.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera. Judit Sala, Marc Rugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo.
Les energies renovables no poden deixar ningú enrere. Volem projectes que escoltin, dialoguin i resolguin els conflictes entre les energètiques i les comunitats rurals. T'ho expliquem a renovemoslesrenovables.com.